ja ens ho deia mossèn Nin la setmana passada, que avui hi ha al Parc del Fòrum el festival Love the 90s, amb les actuacions dels grups més icònics de l'Eurodance, el gènere que va triomfar a les pistes de ball de l'època, com el cas de Two Unlimited, que estem sentint, o però també Corona. Mare de Déu, tots, tots avui a... al Fòrum. O Wakefield, i aquest famosíssim Saturday Night. La mare del tant. Ai, senyor. Bé, aquests no seran els únics hits que sonaran, perquè el cartell també inclouen altres noms mítics dels 90, com Snap, Technotronic o Rosalia, que va triomfar amb Everybody's Free. A més d'aquesta àmplia representació internacional, també hi haurà selecció dels artistes espanyols d'aquells temps, entre altres Chimo Bayo. Això serà un embalat, però de l'alçada d'un campanar, eh? En tot cas, música dels 90 al Fòrum, en aquest Love the 90s. Mentrestant, al Palau Sant Jordi, Vanessa Martín inaugura el Festival del Mil·lenni. Arrenca així la nova edició del festival, que celebra ja 25 anys d'història i que fins a final d'any portarà artistes internacionals i de tot l'estat a Barcelona. També avui presenta nou disc Clara Peia. Serà l'Auditori de Girona amb la pianista i compositora interpretant per segon cop en directe les cançons del seu últim disc, que es diu Corsé. I qui també participa en aquest nou disc de Clara Peia és, entre molta altra gent, Albert Pla. L'Albert, que està, que no para, està a punt d'estrenar la nova sèrie de Los Javis, La Messias, i nou espectacle teatralitzat, Rumba Genarios, que es podrà veure al Temporada Alta el mes que ve, però ha tornat a fer concerts amb banda i el públic de peu amb llibertat per ballar i cantar, i això és el que passarà aquesta nit a la Sala Apolo de Barcelona, pel qual ha venut ja totes les entrades. Amb el seu nou grup, que es diu The Surprise Band, en recuperarà les cançons del disc 20 Genarios en Albuquerque, que va publicar fa 25 anys. I encara un altre animal escènic, Rodrigo Cuevas. Recuerdes cuando me da... que ha venut totes les entrades pel seu concert d'avui al Cursal de Manresa, i tancarem amb una de nova actuació musical, en plana musical. Bruce Springsteen ja ha reprogramat les dates dels concerts de la seva gira als Estats Units, tot i que encara no se sap si tornarà a Barcelona. Hola, Barcelona! S'esperaven aquests concerts de la gira nord-americana a finals d'any, però recordem que el Boss els va ajornar després d'una úlcera. En les últimes hores s'ha sabut que finalment es faran l'any que ve, després que Springsteen ha publicat les dates a Twitter. Com dèiem, el que encara no se sap és quan farà la gira europea, en el qual el cantant de 74 anys podria tornar a fer parada a Barcelona. Les 9 i 2 minuts. Anem amb la informació esportiva. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Cap de setmana intens pel que fa al futbol, amb el Girona obrint tanda de partits avui dissabte a les 2 del migdia, horari Via Lliure, des d'un quart d'hora abans a l'entrada de RAC1, al camp del Cádiz, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria i, per tant, recuperar, té opcions el Girona, el liderat de primera divisió. Mitchell, però, té 9 baixes, la més destacada, la del davanter centre titular, Víctor Tsigankov, però pot comptar amb Porto, recuperat ja de l'entrada salvatge que li feia avui fa una setmana el madridista Nacho. Crònica des de Cádiz. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. El Girona es voltarà a l'espina de la derrota contra el Madrid en un estadi maleït, el del Cádiz, on no ha guanyat mai en les dues últimes visites, derrotes per 2-0. I com a màxim, de quin ha tret un empat a 0. Allau de lesions, però la mentalitat de l'equip i l'optimisme que l'envolta, intactes. Segons Mitchell, nomenat millor entrenador de la Lliga del mes de setembre, l'equip continua estant en un bon moment.
Penso que l'equip està bé. Podem guanyar, podem perdre, però som un equip que juga de la mateixa manera sempre i no hem de canviar res en aquest sentit.
Com a mínim, això sí, en aquesta visita el Girona es trobarà una meteorologia benigna, potser massa i tot. S'espera que la temperatura rondi els 30 graus a l'hora del partit. La temporada passada hi va haver un temporal de vent que va fer planar l'ombra de la suspensió en el Cádiz-Girona. El partit a les dues, des d'un quart d'hora abans a RAC1, amb arbitratge de l'Alacantí Martínez Monuera i amb el navarrès Prieto Iglesias al VAR.
Gràcies, Miquel. Mentrestant, el Girona, que com dèiem serà líder si guanya el Cádiz, però haurà d'esperar el partit contra del Real Madrid, que juga un quart de cinc avui mateix al Bernabéu contra l'Osasuna.
L'entrenador blanc Carlo Ancelotti haurà de fer algun invent a la defensa, perquè només té un central disponible, que és Rüdiger. Alaba i Militao estan lesionats i Nacho és baixa per sanció. Una victòria mantindria el Madrid líder de la Lliga, però el tema que centrà la prèvia és la declaració de Vinícius per l'incident racista de la temporada passada a Mestalla. Des de València l'acusen de mentir, perquè va dir que havia estat insultat per tot l'estadi valencianista, i el seu entrenador el defensa, tot recordant que el davanter brasiler va ser la víctima d'aquest aquest episodi lamentable.
Aquí creo que se intenta de desviar el tiro. El tiro es que Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea 1, 10, 1000, 10.000, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales.
L'Osasuna arriba al Bernabéu amb les baixes d'Unai García, Moi Gómez i Jonathan Mojica, però recupera Lucas Torró i Chimi Ávila.
I mentrestant el Barça haurà d'esperar demà a jugar a les 9 del vespre, en aquest cas al camp del Granada.
També en aquesta lluita pel liderat amb Madrid i Girona, el Barça que no podrà comptar amb Lewandowski, que es va lesionar dimecres a Porto i s'assuma, per tant, a les baixes de Rafinha, De Jong i Pedri. Avui es jugaran a primera, a més del Cádiz Girona i del Madrid Osasuna, Mallorca-València 2:15 i Sevilla-Rayo Vallecano a les 9. La novena jornada de la primera divisió va començar ahir amb l'Atlètic Club 3, Almeria 0.
Deixant de banda el futbol, hi ha un nom propi de l'esport internacional, que és Simone Biles, que s'ha convertit ja en la gimnasta més condecorada de la història.
Tant en categoria femenina com masculina, l'estatunitenca va guanyar ahir el seu 6è títol mundial, or al concurs complet del Campionat del Món d'Anvers, i ja suma 34 medalles entre mundials i Jocs Olímpics, superant així les 33 que va aconseguir el gimnasta rus Vitalis Rebo a la dècada dels 90. Simone Biles ha reaparegut aquests dies en una gran cita internacional després dels problemes de salut mental que va tenir als Jocs Olímpics de Tòquio i que el van fer retirar-se dels últims Jocs Olímpics. Ha demostrat que continua sent la millor gimnasta del moment i també, almenys pel palmarès, de la història.
Mentrestant, en motor, Max Verstappen, que pot revalidar aquest vespre el títol de campió del món de Fórmula 1.
En té prou acabant sisè l'esprint del Gran Premi de Qatar, que començarà a 8:15. L'ordre de sortida es decidirà amb el shootout a partir de les 3. Serà el tercer mundial consecutiu de Verstappen, que ahir ja es va adjudicar la pole per la cursa de diumenge. Encara amb motor, Pol Espargaró s'ha quedat sense lloc a MotoGP per l'any que ve, després que el seu equip GasGas anunciés ahir que el murcià Pedro Acosta i el mallorquí Augusto Fernández seran els seus pilots titulars el 2024. Espargaró continuarà l'equip com a pilot de proves i reserva.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
En el marc del Pla Transformem Rodalies, Adif executarà obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga entre el 12 d'octubre i la segona quinzena de gener de 2024. Aquesta actuació comporta la interrupció de la circulació ferroviària entre ambdues estacions. Per garantir la mobilitat dels clients, Renfe estableix un servei alternatiu per carretera i reforçarà durant les hores punta el personal d'informació i atenció al client, així com la seguretat en les estacions del tram. Més informació als webs Rodalies de catalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 900-410041 i a l'app de Rodalies de Catalunya. Adif, Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat. La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vin a la 27a edició del Cabadàs. La mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabadàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona. Bolets!
El diumenge 8 d'octubre t'esperem a la 25a Festa del Bolet de Ceba.
Has dit 25a?
Sí, a la Festa del Bolet de Ceba fa 25 anys que s'hi troben bolets.
Bolets i més coses. Productes autòctons, tastets, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, tallers, espectacles i molt més.
Informa't de la Festa del Bolet de Ceba a ceba.cat.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC 1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la sisena temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC 1. Tots som u. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 10.
No deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España.
Tampoco tiene tanta novedad. Es un estudio jurídico sobre los acomodos jurídicos que hay acerca de cómo se debe de hacer esto.
El que hem volgut és que Junts en tingui un coneixement previ. I crec que aquesta gesta de confiança, doncs, des de Junts, l'hem de valorar de manera molt positiva.
Estrés postraumático, ansiedad, problemas para sociabilizar, pesadillas, depresión, hay muchos casos de tentaciones de suicidio.
Tres minuts i un quart de deu del matí, doncs aquest és el so que estem sentint ara mateix de la qüestió que està tenint amb l'aire al cor la informació mundial, perquè són aquest atac que s'ha produït aquesta matinada per part de milicians de Hamas cap a Israel, que ha provocat que hi hagi una declaració d'estat de guerra d'Israel. Per tant, les coses es compliquen també en aquell país, ara de seguida en parlarem. Hola, Sara González, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, i felicitats, eh?
Gràcies.
No, perquè ahir el diari El Periódico va avançar el contingut del tema de l'amnistia, que després també en parlarem.
Juntament amb el company Juan Ruiz,
exactament.
Que no vull deixar de reivindicar-lo.
Doncs després en parlem de la qüestió, de la política, que evidentment marca l'agenda del cap de setmana també, amb la manifestació demà a Barcelona, que veurem quin impacte té, veurem quina presència
ja veurem.
De gent hi ha, perquè avui el diari ara deien que hi havia
dos autocars
que no estaven plens. M'estranya molt.
A mi també.
Però vaja.
No serà perquè Ayuso no s'estigui esforçant.
Sí, ha fet molts vídeos. Deixem-ho saludar també la Milagros Pérez Oliva. Què tal, Mila? Molt bon dia. També el Carles Fernández. Com estàs, Carles?
Què tal? Bon dia.
I també l'Arturo Puente. Hola, Arturo.
Hola, bon dia.
I el Martí Oliveres. Hola, Martí, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bueno, seguim igual, eh? Vas amb roba d'estiu.
Sí, vas... porto aquí un polo d'estiu perquè...
Ara.
Sí, el migdia serà estiuenc, amb temperatures de 25 a 30 graus, puntualment encara per sobre d'aquests 30 graus.
Ens estem plantejant tots fins quan ha de durar aquesta broma, sí. Però... En fi.
Doncs mira, com a
més
mínim...
que plantejant, sí, jo ja estic tip.
Sí,
un altre
estic
que està dit.
Estic a punt de nivell violent ja.
Sí, perquè
no
sí, perquè estem a 7 d'octubre, però sembla... Podria ser perfectament, en alguns casos, 7 d'agost al migdia, temperatures de més de 30 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida... porten tot el que va d'octubre, ja aquests 7 dies, una setmana, superant els 30 graus. És una xifra rècord en aquesta zona, en aquesta època de l'any, per tant, normalitzant temperatures d'estiu a casa nostra. Sembla que som, en aquest sentit, una extensió del nord d'Àfrica, tot el que és el Mediterrani Occidental, amb temperatures molt per sobre de la mitjana, mentre al nord d'Europa, cap a Islàndia, Rússia, Escandinàvia, ja comencen a tenir els primers freds, ara mateix 0, 1 sota 0, 2 sota 0, moltes poblacions del nord del continent europeu, per tant que contrasten amb aquesta dinàmica de temperatures altes, de sol...
O sigui, una part d'Europa està amb el que tocaria.
El nord fins i tot ja per sota del que tocaria.
Vaja.
Per tant tenim una Europa una mica de contrastos, al centre del continent encara temperatures altes, però els pròxims dies pot ser que aquesta llengua d'aire fred vagi avançant també cap als països de l'est. Aquí no, de moment temperatures estiuenques tota la setmana que ve encara per sobre de la mitjana. A veure si diumenge, dilluns de la setmana següent ja es normalitza, ni que sigui una mica la cosa, arriben més núvols, es trenca aquest bloqueig anticiclònic tan tossut que tenim, i això facilitaria que arribessin fronts. De fet, la segona meitat d'octubre pinta més bé, pinta més favorable en aquest sentit per nosaltres, perquè podríem tenir unes setmanes més plujoses. Tant de bo sigui així, perquè tenim aquests embassaments que van caient, el paisatge és molt sec, no vol ploure, i de moment seguim anunciant. Sí que és veritat que la bona notícia d'avui és que tenim alguns núvols baixos i boires, que mira, és el que fan
ara miro a Barcelona, i hi ha una boirina estranya, eh?
Sí, tenim aquests núvols baixos que poden ser boira alta a la zona de Collserola, moltes zones de l'interior, per tant, precaució a la carretera, és cap de setmana, desplaçaments, boires bastant tossudes fins a mig matí, després s'han d'anar trencant, però això porta humitat al terreny, per tant, és la bona notícia dins d'aquest panorama de sequera, que com a mínim tinguem aquestes humitats relatives bastant altes, ara mateix 90-100%, però seguirem esperant la pluja, a veure si cap al 15-16 es trenca aquesta dinàmica, baixa la temperatura i podem, mira, jo ja podré deixar aquest polo a casa.
Si tens mania ja al polo.
Sí, home, ja n'hi ha prou.
A veure si és veritat, a veure si comença a arribar la pluja, perquè noi, també em deparem bastant, perquè ara no n'estem parlant gaire, però la situació dels pantans torna a ser molt, molt, molt delicada i tindrà conseqüències, òbviament, en la gestió dels recursos hídrics. Gràcies, Martí, fins ara.
Fins ara.
Un quart i un minut de 10 del matí, i el que dèiem, de seguida parlarem de l'amnistia, de seguida parlarem de la qüestió política d'aquest cap de setmana, i parlarem també del que està succeint a Facebook i en fi, aquesta notícia extraordinària que ha estat llançant Nacho Robio en companyia d'altres companys de la Vanguardia al voltant de la situació molt delicada dels treballadors d'aquesta empresa subcontractada per Facebook per revisar els continguts de les xarxes de, tant de Facebook com d'Instagram, fins i tot WhatsApp. La idea aquesta de que corren una quantitat de vídeos infames a la xarxa i que s'han de controlar, i que això està provocant efectes greus a la salut mental d'aquests treballadors. Un 20% d'ells estan de baixa, i de fet ja hi ha hagut la primera denúncia. Veurem què és el que passa. Però abans, deixeu-me anar fins a Israel, perquè és la notícia del dia a aquesta hora del matí. Ens hem llevat des de les 6 del matí aproximadament, que hem rebut els primers missatges que arribaven des d'Israel pel llançament de míssils. Hem de dir que moltes vegades a tota la gent que no coneixem, i em fico en primera persona, la situació real del conflicte entre Israel i Palestina, sempre ens agafa amb el peu canviat situacions com aquesta, perquè mai acabem d'entendre les pujades i baixades d'aquest conflicte que es va allargant en el temps i des de fa dècades. Pel que sabem a aquesta hora, estaríem parlant d'alguna de les ofensives més grans de Hamas vistes en les últimes dècades. Si fem cas del comunicat que ha fet Hamas, és que havien confirmat el llançament de 5.000 projectils cap a territori israelià, i confirmat per l'exèrcit i pel govern d'Israel l'entrada física de milicians en territori israelià. I això ha provocat, com a conseqüència, la declaració d'estat de guerra per part del govern de Benjamin Netanyahu. Vaig cap a Israel, on hi tenim el nostre corresponsal, Sal Amergi. Què tal, Sal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si podem ampliar o confirmar algunes d'aquestes informacions, si ja hi ha dades fiables, perquè en aquestes situacions sempre és molt complicat i a vegades hi ha diversos punts de vista i trobar el punt mig és difícil. Però de víctimes mortals d'aquests atacs de Hamas, de, fins i tot per al que hem vist en alguns mitjans internacionals, algunes informacions apunten a segrestos o a decisions per part d'alguns d'aquests milicians d'endur-se, no sé si militars o fins i tot població civil d'Israel. Quina és la situació ara mateix del conflicte? Perquè ha escalat a una velocitat molt alta en les últimes hores.
Sí, doncs ara mateix, si parlem de fets, Israel està totalment sorpresa. És a dir, ara mateix estic parlant, ara mateix hi ha sirenes a pràcticament totes les zones d'Israel, pràcticament també des de Jerusalem, Tel Aviv. És a dir, tot això va començar a les 6 del matí, més o menys, quan desenes de membres del braç armat del grup islamista Hamas, que controla la franja de Gaza des de 2007, han penetrat al territori israelià de forma realment increïble, amb molta facilitat, han ocupat i han entrat a localitats com Esderot. En aquests moments, que ja han passat unes quantes hores, continuen els enfrontaments armats, i Hamas afirma que ha segrestat israelians, soldats i habitants, i que s'ha pogut endur a la franja de Gaza. Jihad islàmica també s'assuma en aquesta guerra, en aquesta que és realment sense precedents a la història
sense
de Gaza,
de Hamas. Sal?
Sí, no, de forma simultània per terra i aire, sense precedents. És a dir, estem acostumats, per exemple, a les escalades que han hagut des de la presa de control de Hamas el 2007, hi ha hagut 3 o 4 escalades que normalment han començat amb el llançament d'alguns projectius, la represàlia massiva israeliana, i després d'uns dies això acabava. En aquests moments, Hamas, després de pràcticament 2 anys que no llançava projectils des de Gaza, només ho feia Jihad Islàmica, és una decisió evidentment estratègica, ha decidit fer aquest atac simultani, que ara mateix el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, acaba de dir que Hamas ha llançat una guerra contra Israel i que això és una errada molt greu de Hamas i que l'estat d'Israel guanyarà aquesta guerra. És a dir, estem parlant ja dels termes de guerra, la mobilització de ciutats israelians, però en aquests moments a Israel, per exemple, es parla molt de que hi ha alguns edificis que han sigut controlats, que s'han controlats per gent encara de Hamas armada i, evidentment, situació d'hostatge. Segons a nivell de víctimes mortals, hi ha desenes de ferits. Es parla ara mateix d'una dona israeliana morta per un projectil i també possiblement d'un nen. Però, segons sembla, hi ha veritat a la informació de Hamas de que han matat soldats i segurament segrestat. Per què és important això? Perquè Hamas considera que aquest mètode de segrestar soldats o habitants israelians, ell el que vol és fer un intercanvi amb els presos que es troben, presos palestins, que es troben a Israel. Però molt abans d'arribar a aquest punt, és evident que estem a l'inici, jo no diria d'una nova escalada, sinó d'una guerra, perquè Israel realment ara mateix continua el llançament. És el llançament de coets més important de Hamas des de fa molts anys i això ho has de sumar amb la infiltració de desenes de persones. És a dir, les imatges, per exemple, que a Israel impacten molt és veure jeeps militars o de comandos de Hamas als carrers d'una ciutat israeliana. És a dir, això és evidentment un cop molt fort a Israel i m'imagino que la repressió també serà molt forta.
És una de les sorpreses, jo et diria, Sal, perquè els que hem anat estan acostumats a que de tant en tant hi ha una escalada important a la frontera entre Israel i Palestina, sí que, vaja, et vas acostumant, lamentablement, a veure que hi ha llançaments de missils o llançament de projectils d'una banda a l'altra, amb unes intensitats, diguem-ne, molt, molt incomparables moltes vegades, però d'alguna manera que això existeixi, però que a la vegada Israel, que és una potència que té un dels exèrcits més importants del món, li puguin penetrar la frontera físicament, és a dir, per terra, a través d'uns furgons o a través d'un grup de població, no sé si havia passat en els últims temps, això. Sal, si et sona.
Sí, realment, t'explico l'anècdota. Saps que Israel també està dient, això té molta importància i connexió amb tot això. Ara mateix hi ha una crisi interna sense precedents a Israel, degut al pla de reforma judicial del govern. I ara mateix, per exemple, aquest dissabte es complien les 40 setmanes consecutives de protestes de milions d'israelians. Hi ha un grup d'aquests manifestants que es diu combatents del 73, és a dir, de la guerra de Kippur, quan van ser sorpresos per Egipte i Síria. I vaig parlar amb un d'ells, un combatent d'un tanc, que em va dir, jo em quedava una mica sorprèn, però em va dir que nosaltres tenim por, més enllà del tema democràtic i el tema de independència judicial, tenim por que torni a passar això que va passar fa 50 anys i unes hores. Llavors, evidentment, això han arribat d'Egipte i Síria, perquè estem a uns temps en què no hi ha combats o guerres entre països, sinó bàsicament entre un país o països i grups armats, com el de Hamas, que recordem és un dels grups més poderosos. I si parlem del tema palestí, evidentment cal destacar que el poble palestí està dividit en 2 grans grups i 2 grans ens territorials. És a dir, Jordània, que es troba el president Abu Mazen, Mahmoud Abbas, que és el Fatah, i a Gaza es troba Hamas. Són 2 grups rivals realment molt, molt grans a nivell de rivalitat, evidentment estan units contra Israel, però sí que en aquest moment la situació és molt delicada i evidentment ara mateix, per exemple, ara mateix estic veient, sí, les noves escenes on estic. Estic al govern israelià, perquè avui també és Shabbat, és a dir, el sàbat a Israel és un dia molt important i, per tant, tot i això, el govern israelià ha convocat una reunió d'emergència I curiosament, fa 50 anys, l'atac àrab d'Egipte i Síria també es va produir en Yom Kippur, és a dir, un dia de paralització total, i ara mateix hi ha, per un costat, continua el llançament de projectils constantment de Hamas, i en segon lloc, continuen enfrontaments, situació sense saber el que passa a algunes ciutats d'Israel, del sud d'Israel. D'aquí unes hores segurament sabrem el nombre de la xifra de morts o de víctimes o de ferits, i evidentment això és només al principi, perquè si un atac d'aquestes dimensions, és evident que Israel té tot el suport intern, diríem, a Israel, també la posició, a un país molt dividit, de fer una operació massiva contra Hamas a la franja de Gaza, i això hi estem parlant ja no sé, no d'un dia o dos dies, sinó de setmanes.
Sobre aquest apunt que ens feies, evidentment, sembla que ja s'ha d'esperar també la rèplica que es doni de forma internacional. És altament probable que hi hagi un comentari, alguna aparició, algun comunicat del govern dels Estats Units a través d'alguna de les seves d'algun dels seus ministeris o en fi, dels seus...
Ja hi ha hagut.
Sí?
Sí, sí, Estats Units ha dit que és un atac injustificable el que ha patit ara mateix Israel, responsabilitza a Hamas, i ara mateix t'ho dic, que si ha sigut l'ambaixada a Israel, Estats Units a Israel, que diu que està en contacte amb Israel per això, i que Israel té tot el dret de defensa davant, diu, atacs terroristes com aquests d'aquest dissabte, i per tant és evident que a nivell internacional, bàsicament d'Estats Units, si abans, quan Israel responia a projectils, ja tenia el suport d'Estats Units, encara que sigui els primers dies només, ara, amb aquesta infiltració, i segurament quan sapiguem que hi ha morts i també segrestats, és evident que Israel té més suport d'Estats Units per fer aquesta operació.
Sobre aquest punt de partida que ara ens estaves dient, la xifra, diguem-ne, o sigui, de víctimes mortals o de ferits encara és molt precària, no? No hi ha una confirmació per part de ningú, més enllà de que el que ens deies, Hamas està apuntant a desenes de soldats morts, però hi ha aquí algunes informacions i fins i tot algunes imatges que apuntarien a víctimes civils en territori israelià, perquè, evidentment, ja no és el mateix el llançament de míssils que l'entrada física d'una sèrie de milicians que poden obrir foc al carrer.
Sí, sí, correctament. Imagina't que de sobte un matí, el altre matí, veus a la teva casa, a les carrers, gent encaputxada disparant. I jo t'explico una mica a nivell de rutina, per exemple, quan hi ha un israelià, un soldat israelià mort en combat amb Hamas o Hezbollah, per exemple, Israel, evidentment Hamas i Hezbollah en seguida ho diuen, en canvi Israel només notifica a nivell oficial la seva mort en el moment que comunica a la família. És a dir, això pot trigar unes hores, o depèn, no, de la família, i depèn de quan arribi la notícia. Però és evident que seguint les informacions i les insinuacions que diuen els mitjans israelians, i pel que jo puc escoltar també per telèfon de persones, doncs és evident que és un acte, que és una acció que no... que sí, que sense precedents a nivell d'aquesta infiltració de molts palestins armats des de la franja de Gaza, que teòricament estava realment... Israel estava blindada a nivell de seguretat amb un mur i també amb mitjans tecnològics, però en aquest dissabte s'ha vist que no tant.
Des d'aquest punt de vista, Sal, bueno, no sé si algú vol fer-li preguntes al Salamergui, em fa que sí la Sara amb el cap, bueno, si voleu fer-li preguntes, no, jo només et volia fer una referència, perquè abans estaves parlant de la situació interna del país. Tu diries que el govern d'Israel està fins al dia d'avui en estat de debilitat i que d'alguna manera Hamas pretenia aprofundir en aquesta ferida, en aquest moment de debilitat interna del govern de Netanyahu?
No, totalment, és a dir, no s'ha de ser cap expert, fins i tot cap d'intel·ligència militar, l'exèrcit, és a dir, diuen que aquesta divisió interna a Israel el que fa és redueix la capacitat de dissuasió davant els enemics d'Israel, que en aquest cas és bàsicament Iran. Jo crec que puc avançar segurament que Hamas no fa aquesta operació tan gran que pot provocar, evidentment, moltes morts d'efectes sense que Iran ho sàpiga. És a dir, ara mateix, per exemple, Mohammed Dez, que és el portaveu al cap del braç militar de Hamas, ha demanat també a Hezbollah a entrar a la guerra. Cada cop hi ha més reunions amb aquesta crisi interna a Israel, hi ha cada cop més reunions públiques entre gent de Hezbollah, Iran i Hamas, i per exemple destacó un líder iranià que deia fa unes setmanes o mesos que ell preveia la desaparició d'Israel, però deia pel que estem veient amb els sionistes, ells mateixos estan accelerant la data de la funció seva.
Voleu fer preguntes en el Sal?
La meva anava justament en aquesta línia, no? Que al final el govern de Netanyahu ve de patir protestes molt massives al carrer al mes de juliol per la reforma judicial. No sé si consideres que, clar, l'actual situació que defineixes com quasi d'inici d'una nova guerra, d'alguna manera fa desaparèixer del mapa aquesta contestació interna.
No, és evident que quan, per exemple, aquest dissabte hi convocava una manifestació massiva, que és la 40a setmana consecutiva de protesta, és evident que quan hi ha situació de guerra al país, tot i això, sí que evidentment no es fa aquesta manifestació, però has de tenir en compte que, a diferència del passat, quan sempre hi ha hagut atemptats o el que sigui, s'anul·lava les manifestacions, les protestes internes. En aquest cas concret, no. Durant molts mesos, des de mes de gener, hem vist que els israelians han sortit als carrers independentment del que passa a la zona de seguretat o la zona de Franja de Gaza. I un tema important que no m'agradaria deixar i que també pot ser clau és que, si sabeu, fa les últimes setmanes hi ha rumors, més que rumors, informacions d'un possible acord de normalització de relacions entre Israel i Aràbia Saudita. Això és un tema que evidentment és molt important també per a nivell regional d'equilibris, i evidentment qui surt més perjudicat és Iran. I des de fa molts d'aquests rumors que surten, perquè és un, direm, clovent d'interessos entre Biden, Netanyahu i Mohammed bin Salman, Iran intentaria fer tot el possible per evitar això i, per exemple, utilitzar els seus proxis que tenen a Hamas i Jihad Islàmica, i també és una manera d'Iran de respondre als atacs també aeris israelians contra objectius d'Iran a Síria i també amb el seu pla nuclear. Llavors, tot això junta amb aquest atac que realment ha sorprès, però de forma monumental, a l'exèrcit, és a dir, perquè ho fa Hamas, que no és una milícia més, sinó que és el govern, és el que domina la Franja de Gaza, i per tant això segurament és una decisió estratègica que no han pres uns quants membres o líders de braç armat, sinó que evidentment és una decisió que han pres des de dalt i que és un atac que ha sigut planejat des de fa molts mesos, perquè una cosa així no es pot planejar en 2 o 3 dies.
Hi havia algunes informacions que també fan arribar d'un augment de les hostilitats, diguem-ne, en els assentaments palestins en les últimes setmanes o mesos, segons m'apuntava, no sé si tens informació d'això, Sal, és a dir, amb víctimes també civils de Palestina en les últimes setmanes, és a dir, com si hi hagués també prou combustible, per entendre'ns, perquè la cosa es descol·loqués en una situació com aquesta, però sí. Per altra banda, et pregunto això, i després, d'altra banda, la reflexió més simple en una situació com aquesta, que és que si, diguem-ne, que els acords internacionals de geopolítica acaben tenint conseqüències sobre la vida de persones que són absolutament civils, tant en el cantó d'Israel com en el cantó de Palestina, perquè és obvi que si hi ha hagut aquesta entrada de milicians de Hamas i hi ha hagut víctimes civils, que pel que sembla n'hi hauria, la rèplica en provocarà de víctimes civils a Palestina, sense cap tipus de dubte. Per tant, senzillament la reflexió de fons que finalment, per decisions polítiques, geoestratègiques entre països, entre grans potències, finalment acaben provocant qüestions d'aquest tipus. Et deia, Sal, si em pots respondre aquesta qüestió, si et consta que hi ha hagut aquest augment d'hostilitats a les últimes setmanes. Sí.
Des de fa pràcticament any i mig hi ha hagut bàsicament al nord de Cisjordània, en Abu Dhabi i Jenin, un augment, per exemple, dels grups armats que estan en contra del president Abu Mazen, però també, evidentment, en contra d'Israel, i l'augment d'atemptats palestins a Israel i Jordània, el que ha fet també és augment realment considerable d'incursions i de, diríem, detencions i incursions de militars israelianes. Això ha sigut sempre a Cisjordània a les últimes 2 anys. Hamas sempre ha donat suport a aquests atacs, però sense llançar cap projectil des de la distància, i en aquest moment si pots veure que l'anunci del portaveu, el líder de Hamas, parla sobretot d'Al-Aqsa, és a dir, parla de Jerusalem, parla del que ells consideren que són violació de status quo, considera que no, que Israel no pot deixar, no pot permetre l'entrada de jueus al que ells consideren el món del temple, i ells consideren Al-Aqsa, la sagrada mesquita, el tercer lloc més important per l'islam. És evident que el tema Cisjordània és important, perquè hi ha una escalada a foc lent, però sí que hi ha, entre israelians i palestins. Cal dir en compte que estem també als últims moments o anys del president Abu Mazen, que per cert va ser escollit el 2005 per darrer cop, i Abu Mazen, per un costat, veu com aquest govern augmenta la construcció de cases de les colònies, és un govern el més dret a la història d'Israel, i per l'altre costat té por Abu Mazen de que Hamas agafi el control també de Cisjordània. Per tant, tot això junt de Cisjordània estava a foc calent. El que passarà és que el foc més gran és la Franja de Gaza, on l'intercanvi serà més fort, i estic tothom d'acord amb tu que finalment estic pràcticament segur que finalment aquesta infiltració de gent armada de Hamas dintre de ciutats i localitats israelianes, el que farà és que Israel atacarà i farà atacs aèris contra Hamas a una població, a una situació, a una zona de Franja de Gaza que és realment molt densament poblada, i és evidentment que també i finalment pagaran més per les seves vides seran els civils, això és evident, i estic d'acord amb tu.
Mila, voleu fer alguna pregunta, alguna reflexió?
Sí. No, jo volia preguntar coses que en les dues últimes intervencions que he tingut en part de contestar, però voldria que aprofundís una miqueta, perquè és veritat que hi ha material combustible des de fa molt de temps, és a dir, allà els ànims estan molt, cada vegada més és una caldera en combustió, diríem, no? Però aquest atac, Israel té l'exèrcit més preparat i uns serveis d'intel·ligència que se suposa que tenen fama de ser dels més eficaços que hi ha al món, o almenys dels més extensos, diríem. No?
Molt sorprenent, avui, això.
Utilitzen, diríem, uns procediments que tots sabem que van més enllà de la llei la majoria de les vegades. La primera qüestió és com els hi ha agafat per sorpresa una cosa així, i l'altra important, llançar desenes, si no milers, de coets des d'un territori vol dir una infraestructura, vol dir uns magatzematge, uns subministraments, unes cadenes de subministraments, i a part dels aliats que ja has comentat en aquests moments, qui pot estar geoestratègicament interessat en aquesta situació, tampoc és fàcil organitzar tot això, diríem, no?
No, en primer lloc, l'última hora estic veient que un alcalde d'una zona del sud d'Israel ha mort en intercanvi de trets aquest matí, això ja es pot confirmar.
Repeteix-me això, disculpa'm.
Com?
Si pots repetir aquesta informació, Sal?
Sí, que un cap de municipal d'una localitat, una associació agrícola, o diríem que es diu Sharon Egev, ha mort a un intercanvi de trets, vull dir, d'afrontament armat, amb aquesta penetració de la gent de Hamas. És a dir, la primera confirmació d'una mort israeliana a aquesta penetració, més enllà de la dona que va morir per el projectil contra una ciutat al sud d'Israel. I el que tu deies, és evident que Hamas és un grup que molt potent a nivell armat, és a dir, és un grup que té desenes de milers de projectils situats a nivell que poden llançar de forma simultània milers i milers, i diuen, parlen de 5.000, de moment estan confirmats uns 3.000, i evidentment ho poden fer des de llocs subterranis. El tema és que això ho han fet de forma sorprenent, és a dir, que no han, és a dir, sí que Israel té intel·ligència, però quan hi ha, per exemple, una escalada, normalment Israel llança drons o el que sigui i pot localitzar els comandos que llancen coets. En aquest moment, a les 6 del matí, no hi havia cap informació prèvia, i jo crec que Israel està ara mateix pagant a la concepció de que ells sempre han dit des de l'exèrcit que Hamas no té interès a una escalada. Això és una frase que repeteixen sempre, perquè des de la dreta, a més, si us de la dreta d'Israel, sempre demanaven més mà dur contra el Hamas, i l'exèrcit deia que no, que Hamas pot provocar el que sigui, però no està interessada en una guerra. I la teva segona, la primera pregunta, quina era, perdona?
No, el tema la primera era aquesta de per què no els serveis d'intel·ligència han estat, no? I l'altra, quin arsenal poden tenir, perquè ja sabem que la potència que té Israel.
La infraestructura, diguem.
Exacte, com s'atreveixen a fer aquest atac que saben que tindrà una resposta bestial?
És la gran pregunta, en primer lloc, que Israel té intel·ligència suficient per saber ara mateix quantes centrifugadores té Iran i saber ara mateix quin número de camió porta armes d'un lloc perdut de sud de Síria que va des d'Iran fins al Líban, però en aquests moments no té persones o no té la suficient preparació per evitar una penetració que ha sigut ara mateix, estem dient també, per mar i per terra de les milicians de Hamas. Hamas té ara mateix un arsenal no només de projectils, sinó també drons, té a nivell també defensiu, ha creat en aquests anys una infraestructura defensiva molt, molt important. Cal destacar que darrere de les últimes escalades, sobretot el càstig molt, molt fort que Israel va fer a Gaza, les últimes escalades, doncs Qatar va intervenir pagant i fent ajudes econòmiques a Hamas i a la franja de Gaza, i també Israel va obrir mica les portes, perquè ara mateix hi havia pràcticament 20.000 treballadors palestins des de Gaza que entraven a Israel a treballar. Evidentment això ara mateix s'aturarà. El que provocarà segurament ara mateix és, després d'aquesta reunió israeliana, uns dies d'atacs massius d'Israel a la franja de Gaza. I la teva pregunta és la pregunta que ara mateix estan fent a Israel, és a dir, és com és possible que aquest exèrcit i aquest govern han sigut d'aquesta forma, diríem, és un fracàs a nivell militar, a nivell de seguretat, a nivell d'intel·ligència, és un fracàs no haver sigut, en primer lloc, no saber detectar el que Hamas volia fer, i en segon lloc, no saber evitar aquesta infiltració.
Pràcticament ens acostem a 3:15 del matí, per aquella gent que s'estigui incorporant a aquesta hora a la ràdio, que sapigueu que és una de les notícies internacionals de les últimes hores i els últims dies, que s'ha sabut des de la matinada, des de les 6 del matí, els atacs inèdits pràcticament per part de milícies de Hamas cap a territori israelià, llançament de com a mínim vora 5.000 míssils o projectils confirmats almenys a través de comunicats de Hamas, l'entrada per terra, sembla que per aigua, deia també el Salem Ergui des d'allà, i la possibilitat que hagin retingut, segrestat alguns, no sé si civils o com a mínim militars de l'exèrcit d'Israel, i també víctimes mortals, que veurem que és el que quan hi hagi la valoració oficial de tot plegat. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí una persona que sempre mirem de saludar quan hi ha situacions d'aquest tipus, com és en Xavier Mas de Xaixàs, que és el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Inesperat, inèdit, ens deia Salem Ergui, i de conseqüències difícils de preveure ara mateix, Xavier.
Sí, pues, la situació ara és molt fluida, no tenim gaire informació confirmada, menys del que es pot veure, no?, amb les imatges d'aquesta esgarrifadora avalanxa de coets, 5.000, com dieu, no?, llançats en uns 20 minuts a una intensitat sense precedents per poder vèncer les defenses de la cúpula aquesta de ferro, que és la que protegeix el territori israelià d'aquesta mena d'atacs. És evidentment un atac massiu que també sembla que ha estat per terra i per mar, hem intervingut també a les Delta amb explosius, potser drons també, i hi ha imatges que no s'han pogut encara confirmar si són certes o no, però de milicians de Hamas tornant a Gaza amb presoners, presoners que serien militars, podrien ser civils, i això, com dieu vosaltres, ha agafat a Israel en un moment amb la guàrdia molt baixa. Hem de recordar que aquests dies són festes a Israel, van passar el Yom Kippur, ara ve la festa del Tabernacle, són dies de festes religioses, i avui és sàbat, o sigui que era el dia, diguem-ne, de descans dels jueus, i a mi em fa recordar tot això molt, l'any 73, la guerra del Yom Kippur, que va iniciar-se precisament amb aquestes dates, aprofitant que una festa religiosa tan important, el Yom Kippur és la festa del calendari jueu més important de l'any, doncs va agafar l'exèrcit israelià ja de llavors, totalment desprevingut, i ara sembla que ha passat el mateix.
Sobre diguem-ne, els motius o les conseqüències, el Saleh Mergui apuntava una qüestió molt interessant de geopolítica, que és l'apropament d'Israel a l'Aràbia Saudita, no? En una mena de viratge entre Israel, Estats Units i Aràbia Saudita amb l'oposició de l'Iran. Creus que hi pot sí. tenir a veure, que té sentit aquesta estructura de geopolítica en la conseqüència d'un atac tan poc habitual i tan potent com el que s'ha produït sí. des de Hamas i la rèplica possible d'Israel?
Sí, a veure, a Hamas no li falten motius per atacar Israel qualsevol dia de l'any. Recordem que a Gaza on viuen més d'un milió i més de persones, és un territori que està bloquejat des de fa més de 15 anys, tant per Israel com per Egipte. La situació en allà és desesperant. I per això que motius, no només a Hamas, també a Jihad Islàmic, que és l'altre grup armat que està molt vinculat a Iran, motius no li falten per atacar Israel. La situació geopolítica, evidentment, està canviant perquè els Estats Units estan intentant tancar un acord entre Aràbia Saudita i Israel. Hem de recordar que Israel i Aràbia Saudita porten molts anys col·laborant en temes, sobretot, de tecnològics, d'intel·ligència militar. Tots podem recordar, Pegasus, per exemple, no? Que és aquesta eina per investigar, espiar a través dels mòbils, que és una tecnologia israeliana que els saudis també en tenen, no? Vull dir que aquesta col·laboració és estreta des de fa anys i és veritat que desequilibra aquest equilibri que fins ara teníem a l'Orient Mitjà. Però bueno, jo crec que aquí la pregunta que ens hem de fer és com ha estat possible que Israel no hagi pogut defensar la seva frontera. Perquè els coets, mira, sempre han fet coets els de Hamas. I ara vindrà una gran repressió israeliana, estaran dies i dies bombardejant Gaza, i d'aquí un mes aquests arsenals de coets es tornaran a tenir plens. Aquí la pregunta és com ha estat possible que les defenses terrestres, la infanteria israeliana, no hagi pogut resistir l'avalanxa de jihadistes, de terroristes, de gent de Hamas i d'altres milícies de Gaza entrant dintre del territori israelià, atacant els kibbutz que estan a la vora de Gaza i agafant hostatges, sembla ser, no? Això és sí que no té precedent.
Xavier, haurem d'estar atents en les pròximes hores del que succeeixi en aquest conflicte, que evidentment fa dècades que dura, però que ha tingut una escalada immensa en les últimes hores. Una abraçada i moltíssimes gràcies, Xavier, m'has deixat. Sí, digues.
Una cosa que jo crec que també és molt important, la divisió fortíssima que hi ha dintre la societat israeliana, sí. entre laics i religiosos, entre conservadors i progressistes, dels darrers mesos amb el govern de Benjamin Netanyahu. Això també perquè hem tingut gent de l'exèrcit israelià molt oposada a aquesta deriva ultranacionalista i ultrareligiosa de la coalició de govern, i potser així també ha tingut una influència, no?, aquesta divisió interna d'Israel a l'hora de fer front a aquest atac massiu de Hamas.
Una abraçada, Xavier.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Passant 2:45, anirem acomiadant també amb el Saleh Mergui. Si volíeu fer alguna última reflexió, alguna pregunta...
No, jo una pregunta pel Sal, perquè crec que la reminiscència és amb el Yom Kippur fa 50 anys, no? És com, precisament ara, en aquestes dates, i per tant és evident tots pensar en aquell moment, on a més a Israel, en l'any 73, li van també, no?, sorprendre a les hostilitats que van emprendre països del voltant. Però clar, en aquest moment no estem parlant de països del voltant, pel que sabem, és a dir, és veritat que hi ha la guerra soterrada amb Iran, però en aquest moment això, no? L'Aràbia Saudí s'està apropant molt a Benjamin Netanyahu i no hi ha al voltant països que puguin, suposo, sostenir, diguem-ne, una guerra o unes ofensives contra Israel. Per això la pregunta és si considereu que podria escalar el conflicte, o si per poderós que sigui les milícies de Hamas, tampoc no arriben a tant, és a dir, això és una ofensiva puntual i que després s'ha de dissoldre, o no sé, si en algun moment veurem com escala i això obre no un front de guerra, però sí alguna cosa una mica més grossa amb Iran.
Salve.
Sí, doncs ara mateix, com deia abans, els portadors de Hamas el que demanen i volen, sobretot, és que hi hagi el que es diu aquí multifrontisme, és a dir, que hi ha, per exemple, el front del Hezbollah, que és ara mateix segurament el grup armat més poderós de Pròxim Orient, més que molts països de pressupost d'armes al Líban. De moment, evidentment, Hezbollah no ha intervingut. Evidentment, Hezbollah, si fa una intervenció, no ho farà sense el permís d'Iran. Jo crec que la mateixa Israel com intentarà fer una represàlia molt forta contra Gaza, contra Hamas i Jihad, intentant no ampliar, diríem, l'atenció i els fronts a Síria, per exemple, on hi ha també grups proiranians i grups palestins, i també al sud del Líban, on hi ha Hamas i grups palestins, que si et recordes, a la darrera escalada també va haver un llançament de coets, i també a la darrera escalada l'origen va ser també a l'Aqsa, és a dir, les mesquites a l'Aqsa, Jerusalem, és amb el tema dels presos, diríem que els dos grans temes, ítems dels palestins que els manté units, és a dir, per un costat la santitat de l'Aqsa i per l'altre el tema dels presos. I ara mateix el que Hamas li agradaria és ampliar els frens. Evident que estic d'acord amb tu que això és evident que és sense precedents, però Hamas, tot i la seva fortalesa a nivell de drons, de projectils, a nivell militar no pot fer res amb Israel, no només el tema de retaguardia, tant d'altres en compte que estem parlant de milers de projectils, però molts d'ells estan ara mateix sent neutralitzats per les bateries defensives israelianes. I la ironia és ara mateix que per un costat, fa uns dies, i mireu això que és una mica bastant espectacular, és que fa uns dies Israel va vendre a Alemanya, degut a la guerra a Ucrània, un sofisticat sistema antidefensiu Hedge 3 per 3.000 milions, més de 3.000 milions de dòlars. És a dir, ara mateix Alemanya d'aquí uns anys tindrà el sistema defensiu antiaeri israelià, però al mateix temps Israel no és capaç d'evitar la infiltració de desenes d'encaputxats armats des de la franja de Gaza.
Doncs sí, jo crec que és bastant simbòlic de la situació ara mateix. Salem Ergui, un plaer com sempre. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Tens les línies obertes del Via Lliure.
Bon dia, gràcies.
Una abraçada. 9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Doncs aquesta és la situació, us hem estat explicant ja des de les 7 del matí. Mirarem d'ampliar en qualsevol moment, perquè evidentment és un tema obert ara mateix, un conflicte que s'ha arrencat de matinada, aquest atac massiu per part de Hamas cap a territori israelià, amb l'entrada ja no només de projectils, sinó també de milicians a peu, per entendre'ns, per terra, i les conseqüències que pot tenir davant de la declaració d'estat de guerra del govern israelià. Fem una pausa i de seguida continuem.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Així assaborim el món amb Lidl. Des d'avui, sabors d'Itàlia. Prepara una deliciosa pasta italiana amb les nostres salses per 1 euro la segona unitat i acompanya-la amb el nostre parmigiano reggiano per 2,29. Lidl, marca la diferència.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
El 7 i 8 d'octubre torna la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
Dos dies plens de balls de bruixes i gegants, d'espectacles, d'un mercat de productes esotèrics, de tallers i conferències i d'un munt d'activitats plenes de màgia i misteri per a tota la família. El 7 i 8 d'octubre celebra el cap de setmana més màgic de l'any a Sant Joan les Fonts.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
guanyador de la cursa de RAC1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a RAC1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Frit Ravi,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
17, 18, 40, 43 i 50, i els sols el 9 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i a les 10 del matí, avui acompanyats de la Sara González, de l'Arturo Puente, del Carles Fernández i la Milagros Pérez Oliva, òbviament amb un ull posat a Israel, però amb l'altre en la política espanyola i catalana, amb tot el que està venint derivat després de que ahir, aleluia, després de més de 2 mesos de les eleccions,
va sortir el
Gordo. Vam sentir a Pedro Sánchez dir la paraula prohibida.
S'ha pronunciat amnistia.
S'ha pronunciat. Sí, ho sap fer-ho, no? D'aquella boca pot sortir.
Però sí que ho sap fer, perquè no... O sigui, quan al principi ell fa a Granada, fa roda de premsa, se li pregunta i tal, i no diu la paraula, l'esquiva.
I de fet ho diu, eh? Diu, ja sé que hi ha mucha gente que dice que incluso no pronuncia la paraula.
Però amb això...
És que ara no ho estàs fent,
però amb això ho prepara molt bé, perquè ho diu al costat de qui ho diu.
Home!
O sigui, ell sap que... Ell i el seu equip saben que tenen una oportunitat d'or internacional amb el costat i sense que, diguem, sense que es pugui dir amb tota la certesa, però hi ha com una mena d'aval, no? Sí. Balat, entre els dos acompanyants.
Bueno, és que d'aquí
sigui una cosa... No, és evident que no podem dir
que
von der Leyen dona suport, perquè no s'hi posa.
Però allà hi havia von der Leyen i Sánchez Michel.
No fa cap cara d'angúnia.
Una cosa molt interessant del que va passar ahir és la doble cara dels dos en disputa per arribar a la presidència del govern espanyol, que és Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Aquest cap de setmana tens Pedro Sánchez com a anfitrió de les forces europees, dient el discurs discurs al voltant de l'amnistia fent servir per primera vegada la paraula, i demà tens en Núñez Feijóo a Barcelona.
La comparativa és molt cruel.
Amb un
molt
risc cruel. Important. És que jo tinc una mica de dubtes al voltant del que pot passar demà, perquè és obvi que tothom té el record d'aquella manifestació del 8 d'octubre del 2011.
Però ja no estem aquí.
Que hi havia 300.000 persones segons la Urbana i ells van dir que eren 1 milió.
I els independentistes tampoc no hi són.
No, és que no estem aquí.
Jo m'he quedat paradíssim amb la notícia que apuntava el diari Ara, segons la qual hi havien 2 autocars venint del conjunt de l'estat.
Segurament hi ha algun més, probablement hi ha algun més.
M'estranya moltíssim.
Però el que sí que jo crec que és segur és que no hi ha una allau d'autocars que vindran. Segurament seran més de 2, perquè potser algú s'ha d'autoorganitzar, però no hi haurà una allau. I hem de veure fins on, diguem, l'objectiu de les càmeres, no? Sí, se situa més amunt, més avall, per veure, oi, si allò està ple o no està ple. Realment. Però la sensació, jo crec que tots compartirem, no? La sensació d'aquesta setmana amb la gent, al carrer, no hi ha una sensació de ni cap simbologia...
Jo crec que passa una cosa amb els busos, en general, totes les manifestacions, mira, ja portem una pila, els autobusos són molt importants, i omplen molt.
Sí, porten 60 persones, eh?
Exacte. És a dir,
per fer-ne 10.000 has de portar molts autobusos,
eh? El clima ha de ser molt de la ciutat, molt del territori, sí. I en què pugui venir, en metro, per entendre'ns, molt en rodalies, no? Sí. És a dir, i no sé si això està passant ara mateix a Barcelona. Jo no tinc aquesta sensació. És que vam veure una manifestació fa 2 setmanes a Madrid que se va omplir bastant. Vull dir, la imatge, és veritat que els de Madrid expliquen que aquella plaça és fàcilment omplir, no? Que s'omple fàcilment.
Segons era Madrid,
la delegació.
Era Madrid.
Això vull dir. Això vull dir.
Però segons la delegació del govern, eren 40.000 persones. 40.000 a Madrid.
Això no és res.
No és gaire. Això vull dir. És a dir, que a Madrid van veure una manifestació, o una concentració, un acte de partit, que bueno, que hi havia gent, però que no era la gran manifestació. si això ha passat a Madrid, a Barcelona és que el clima està d'una altra forma.
Crec, sí, crec que és evident que el context polític és absolutament un altre, els protagonistes i els rols han canviat, és a dir, a excepció d'Abascal, doncs tots els líders dels partits polítics de la dreta espanyolista han canviat. En el cas de Catalunya, en aquell moment, fa 6 anys, estava Ciutadans a les portes de guanyar les eleccions catalanes i en aquests moments Ciutadans està en vies d'extinció. En aquests moments el partit més votat és el PSC. El PSC va participar aleshores d'aquella manifestació i en aquests moments no participarà perquè li han situat un lema al davant que és un torpede directe a la seva estratègia de negociació de la investidura. Vull dir que realment el caldo de cultiu d'aquesta manifestació no té res a veure amb el de fa 6 anys. Jo crec que tampoc s'ha de llegir només com una competició entre la dreta amb Pedro Sánchez, sinó també